Per continuar parlant amb en Jordi Estadella, si hem dit al Jordi Estadella que tingués l'amabilitat de venir al nostre programa, és perquè en Jordi Estadella, amb la seva...
Qual cosa és un plaer.
No, Jordi, és un home d'una afició gastronòmica indiscutible, a qui jo m'he trobat en alguns dels millors restaurants de Catalunya més d'una vegada. Des de quan tens aquesta afició?
Jo l'afició crec que el tinc des dels 7 anys. O sigui, el meu pare era un home que, degut a la nostra condició econòmica molt feble, treballava de dia i treballava de nit. Treballava de dia com a conductor de camions i treballava de nit com a conductor de taxis. Però sempre feia una pausa, sempre feia un intermig, que era sopar amb la família. Aleshores, aquest sopar amb la família, de vegades, suposava fer gustos molt normals. Això vol dir un remenat d'ous amb tomàquet amb un sofregit d'all, que és el que em deixava fent a mi, o agafar gustos diferents. En aquella època, doncs, podia ser lampo, podia ser etcètera, etcètera. Crec que la tinc del meu pare. El meu pare tenia una condició, que si em permets m'extinc, que era molt interessant. El meu pare acabava de treballar els dissabtes tard, perquè aleshores els dissabtes a Barcelona hi havia una vida nocturna molt intensa, més que els dijous i més que els divendres ara, i aleshores, malgrat que ell se n'anava a dormir tard, s'aixecava d'hora per dur-me a mi, en primer lloc, a un museu. Un museu o alguna cosa insospitada, jo què sé, jo he trepitjat el ciment del carrer Aragó, quan el carrer Aragó ha estat cobert, abans de que se li posés la capa de formigó. I aleshores...
Perquè abans hi havia un... Expliquem-ho a les noves generacions. Abans hi havia un tren que passava per sota el carrer Aragó i que el vèiem tota la gent d'aquella edat, encara.
No tan sols el vèiem, sinó que el sentíem, perquè jo vivia al carrer Provença, Vilamarí, i aleshores el sentia els trens com passaven i com a vegades enganxaven els trens de càrrega. Bé, el meu pare, doncs, feia gaudir d'això, o feia gaudir d'una línia nova d'autobús que ell se n'havia assabentat, que s'havia obert i que portava a llocs tan inhospitats en aquella època com la Verneda o la Llagosta, etc. I després sempre acabàvem prenent un vermut en un lloc especial. Llavors, gràcies al meu pare, jo he conegut, doncs, aquests vermuts que jo crec que era una tradició de diumenge que avui en dia s'ha perdut una mica... Però...
Saps que se'n fan ja en un lloc insòlid, que és l'Hotel Barceló Sants?
Sí.
Uns vermuts esplèndids.
Sí. I jo sé que hi ha persones que encara recuperen aquesta tradició del vermut, i jo considero que el vermut és tan important com l'aperitiu d'un còctel, etcètera. És el vermut amb sifon vulgar i corrent. I el meu pare sempre portava llocs, doncs, entranyables, diferents, que no eren d'un circuit habitual, com per exemple podien ser Los Cuernos, que ara està desaparegut, o Cantaranyines, que era un lloc on servien unes magnífiques anxoves, i quan tu acabaves de menjar les anxoves, tiraves l'escuradents cap a dalt, cap al cel, cap al sostre, i quedava enganxat, perquè hi havia pràcticament uns 20 centímetres de taranyines. Això era el tòpic. Amb el meu pare vaig aprendre a obrir-me amb el camp dels sabors, no? I després jo he tingut la sort d'haver-me relacionat amb persones amb les que, doncs, també he pogut compartir aquesta condició, no? I sempre m'ha agradat provar coses noves des d'un punt de vista de cuina exòtica fins a un punt de vista de cuina de mar o de cuina de... Però sempre respectant el classicisme de cada lloc, no?
En Jordi Estadella... D'on li ve, a part del pare, l'afició gastronòmica? Qui cuinava a casa?
Cuinaven la mare i el pare, no? La mare va desaparèixer molt aviat i aleshores seguia cuinant el pare. El pare em deien a mi, jo no he viscut aquestes èpoques, però que va ser qui va ensenyar a cuinar la meva mare una mica. Explico per què. No és que la meva mare no sabés cuinar. La meva mare va ser una de les... dels 14 fills amb els que va vindre el meu avi a Barcelona des de l'Aragó, i aleshores, doncs, a vegades es cuinava un brou amb dos macarrons que nedaven per allà perduts, o a vegades es feia un plat de 7 os ferrats per 14 persones. Aleshores ens sucaven l'un i l'altre. Quan el meu pare va casar-se amb la meva mare, aleshores vam tenir la possibilitat de cuinar. I sempre jo recordo els dissabtes a la tarda, quan encara no hi havia aquesta setmana, aquest tipus de setmana que tenim ara sortuosament guanyat.
La setmana anglesa?
Sí.
Allò que en dèiem.
Allò que en dèiem, la setmana anglesa, que la gent treia fins a les dues del migdia, el dissabte, i els nanos anàvem al col·legi fins i tot. Doncs jo recordo que a les tardes del dissabte el meu pare, entre altres coses, doncs anàvem a comprar un bon àpat pel dissabte a la nit. Que el dissabte a la nit era com la recompensa de tota la feina que s'havia fet durant la setmana. Aquest bon àpat no era un àpat car, era un àpat senzill, era un àpat de vegades de botits o de fiambres, però era un àpat divertit. No hi havia televisió, aleshores no calia...
No es podia veure el semàforo.
No es podia veure el semàforo, entre altres coses. I dinaves amb forquilla i ganivet, no amb el comandament a distància com es dina ara o com es sopa ara. La família parlava, etc etc. I aleshores, doncs, els embotits eren d'una altra manera, perquè no és que ara es facin diferentment, sinó que ara doncs, els porcs s'alimenten diferentment, que és una altra cosa. Hi ha altre tema a parlar un altre dia. Però aleshores tenies l'avantatge que podies esforir doncs, diferents embotits o fiambres o fins i tot formatges, malgrat que en aquella època teníem tres formatges, en els que podíem triar. Bola, manchego i màxim el formatge de bola, que era el que ara coneixem com formatge holandès.
Quins són els hàbits alimenticis d'en Jordi Estadella? Esmorzes? Com dines? Com sopes?
Jo sóc amb això...
Brenes? Fa ressupor?
Jo sóc amb això un autèntic... Sé que tinc el defecte de l'espanyol. Esmorzar poc, menjar i sopar de vegades massa fort. Però bé, jo sóc mediterrani i com deia aquell xicot que li vull fer si jo nací el mediterrani, escolti. Aleshores jo esmorzo poc, dino normalment i de vegades sopo fins i tot més del que em compta, però gaudeixo d'això.
Carpe diem.
Sí, carpe diem. I sobretot, a més de carpe diem, allò que deien de les cenes... De buenas cenas están las sepulturas llenas, pues molt bé, segurament tothom ens hem de morir, però escolti'm...
En Jordi Estadella, jo el conec de fa anys i sempre ha fruit i s'ha vanagloriat de ser un home gras. Fas dieta?
No.
Me n'alegro molt.
No.
Jordi, jo que no sóc home gras i menjo força, i a més esmorzo gairebé a l'europea i no a l'espanyola, i continuo dinant i continuo sopant, i no m'engreixo. Admiro la gent que us negueu a fer dieta, perquè em sembla que cadascú és com és.
I cada vegada que van passant els anys i un es va fent més gran, un reconeix que és una mica un tema que els ecologistes no han tocat. Moltes vegades els ecologistes estan molt preocupats per les papallones o pels escarabats que poden ser morts per el pas d'una autovia o d'una autopista. Però la natura t'ha fet d'una manera, i la natura t'ha fet d'una manera grassa, o la natura t'ha fet amb un metabolisme magnífic. Jo conec gent que menja molt malament, i molt, amb molta quantitat, i estan prims, i conec molta gent que intenta fer règims i estan grassos. Aleshores jo he arribat a la conclusió de que jo m'accepto exactament tal com sóc, que la natura m'ha fet així, i que, sens dubte, pues, algun sentit tindrà això. No sé si és perquè quan em carreguin el sarcòfag tinguin més pes.
O no. Tu ets més alt que jo,
sí,
i jo no em queixo.
Sí, sí.
Jo sóc més alt que tu, clar, i tampoc no em queixo.
Clar, molt bé. Doncs aleshores ens hem d'acceptar d'aquesta manera. I és una forma gairebé ecologista de respectar la natura. Ens ha fet així, doncs som així.
Quina cuina t'agrada?
A mi m'agrada molt la cuina més propera al lloc on sóc.